Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de pedres a les butxaques. La tramuntana pot superar els 70 km per hora en un tram final de setmana assolellat però fred.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Molt bon dia. Són les 8 de divendres 20 de novembre, un dia que es desperta amb 12 graus a Pals, 11 graus a la Bisbal i 11 graus a Calonge. Un dia en què ha començat un nou confinament perimetral de cap de setmana, un confinament que afecta els municipis i que ha començat avui a les 6 del matí i que s'allargarà fins a les 6 del matí de dilluns. Això en el dia en què ja sabem com serà la desescalada, sabem com serà la nostra vida a partir de dilluns que ve. A partir de dilluns que ve poden obrir bars i restaurants, poden obrir els comerços, la cultura i equipaments esportius. Com? Restaurants amb un 30% de les taules a l'interior i un 100% a l'exterior, mantenint sempre les distàncies de 2 metres entre persones de diferents taules. Les botigues poden obrir amb un 30% de l'espai, però els centres comercials segueixen tancats. I la cultura, els cinemes, teatres, auditoris, poden obrir amb un 50% de l'aforament i amb un màxim de 500 persones al públic. Equipaments esportius a l'aire lliure i en espais tancats. Poden obrir també els gimnasos, una reivindicació des de fa temps. Els gimnasos poden obrir amb un 30% de l'espai sense poder entrar en els vestidors. I equipaments esportius exteriors, un 50% de l'aforament. Això és el primer tram. Un tram, per no dir-ne fase, perquè ja fase és com li va dir el govern espanyol, ja es veu que el nom ja estava ocupat, i ara en diem trams. Aquest primer tram, que durarà 15 dies, fase, comença dilluns que ve, s'allargarà 15 dies, i després, si la R d'un territori determinat es troba per sota del 0,9, ara estem al 0,76, si es troba per sota del 0,9, passarà al tram 2. I així successivament, sempre que passin 15 dies i la R d'un territori que encara no s'ha determinat si seran regions sanitàries, si seran comarques o seran municipis, sempre que passin 15 dies i la R segueixi per sota del 0,9, llavors es reduirà, es canviarà de tram. Si la R es manté entre 1 i 0,9, llavors es mantindrà el mateix tram on estàvem durant 15 dies més. I si la R està per sobre d'1, llavors s'estudiarà si es pot canviar, si s'ha d'anar enrere, diguem, no? Si s'ha de reestudiar la situació sanitària. De tot plegat, avui en parlarem amb el vicepresident de restaurants del grup Costa Brava Centre, per parlar d'això, de la reobertura dels bars i restaurants i com l'entomen els responsables d'aquí, de la Costa Brava i del Baix Empordà. Perquè la comarca té unes especificitats concretes que fan que potser alguns ja ni es plantegin obrir ja fins al març. De fet, n'hi haurà molts que segurament fins la Setmana Santa ja estaran tancats, però hi haurà molts altres que no. En parlarem amb en Joan Carles Sánchez. Això el dia en què també hem de fer molt èmfasi i us hem d'explicar en profunditat com queda el pla director urbanístic de la Costa Brava. Us en parlava ahir, aquest pla que defineix on es pot construir i on no de la Costa Brava, que impedirà construir 15.000 habitatges i que, com ja avançàvem ahir, impedirà construir en un dels punts emblemàtics de la lluita ecologista de casa nostra, que és Aigua Freda. Finalment es manté aquesta prohibició de construir Aigua Freda, un pla que SOS Costa Brava considera un gran pas endavant, però que continua considerant insuficient. De seguida en parlem i us ho explicarem en profunditat avui al Supermatí, quan són les 8 i pràcticament 5 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què farem avui al Supermatí? Doncs de seguida parlarem amb en Joan Carles Sánchez, que és el vicepresident de restaurants del grup Costa Brava Centre, per parlar d'aquesta reobertura de bars i restaurants a partir de dilluns. I acabarem el programa parlant amb la Ruth Geli, que és la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que parlarem amb ella del que us explicàvem aquests dies, la troballa que s'ha fet a les Illes Formigues, un vaixell del segle I abans de Crist, que podria ser el més antic de les seves característiques que s'ha trobat mai a Catalunya. En parlarem amb la Ruth Geli, investigadora de restes subaquàtiques. Abans, però, haurem de saludar tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, encapçalada per l'Eugènia Güell. Eugènia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
No és l'Anna Salvador, és en Gerard, és l'Eugènia un altre cop. Aviam, Anna, què tal?
Hola, bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I acabarem amb la Paula Balcebre. Paula, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Més enllà de les noves restriccions de la desescalada, de la fase de flexibilització de les restriccions, que comença dilluns i que permetrà obrir bars i restaurants, però que manté el confinament perimetral els caps de setmana i el toc de queda, hem d'explicar-vos que el govern impedeix construir 15.000 habitatges a la Costa Brava.
Es redueixen els sectors que queden verges i augmenta en els àmbits on es rebaixa l'edificabilitat. El secretari d'Agenda Urbana, Agustí Serra, diu que no es fa per limitar l'activitat econòmica, sinó per estimular-la i que és pioner.
Per tant, no és un pla que es fa per limitar l'activitat econòmica, sinó per estimular-la a través de tenir un territori de més qualitat, més atractiu, des de tots els punts de vista i també des del punt de vista turístic. I també dius que m'atreviria a dir que aquest és un pla pioner. És un pla pioner gairebé sense precedents a l'estat espanyol.
Doncs això és el que diu des del govern. En canvi, SOS Costa Brava creu que és un pas endavant aquest projecte, però lamenten que ho continuen considerant insuficient.
Sí, des de l'entitat lamenten que el govern no hagi tingut, diuen, la valentia i el coratge per fer desclassificacions massives. L'advocat i portaveu de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, assenyala que és una sensació agradolça.
Celebrem que salvin 15.000 habitatges, però lamentem que n'hi ha més de 40.000 que es poden executar.
Tot i així, des de SOS Costa Brava asseguren que seguiran treballant i fent campanyes ajuntament a ajuntament.
Déu-n'hi-do amb aquesta notícia. Condemnen a 21 mesos de presó un veí de Torroella de Montgrí per amenaçar Xavier García Albiol a les xarxes socials.
Sí, ha estat sentenciat per amenaçar de mort a través de xarxes socials a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre el mes d'octubre de 2017 i el mes de març de 2018, quan encara era president del Partit Popular de Catalunya. També se li prohibeix que s'acosti a menys de 500 metres o s'hi posi en contacte durant 33 mesos.
Déu-n'hi-do. El Parlament exigeix l'ampliació de l'escola Portitxol de l'Estartit.
Sí, la proposta de resolució per ampliar aquesta escola va ser portada a la Comissió d'Educació del Parlament pel grup Ciutadans. El president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, assegura que hi estan completament d'acord.
És un dels grans reptes d'aquesta legislatura, d'aquest mandat, que s'acaba veient aquesta ampliació. Ara està tot en mans del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La proposta, després de rebre dues esmenes, va ser aprovada per unanimitat a la Comissió d'Educació.
I cauen els estocs de pomes a l'Empordà i el sector agreuja la seva crisi econòmica.
Sí, les càmeres de pomes a l'Empordà es troben sota mínims d'existències per abastir la demanda de producte. Entre d'altres motius, hi ha la davallada de la producció de la poma i el creixement de consum de la fruita durant el confinament, cosa que ha suposat grans pèrdues econòmiques pel sector.
Palamós entregarà ajudes d'habitatge a 70 famílies, lluny de les 280 previstes.
L'Ajuntament de Palamós havia presentat un pla d'ajudes pel coronavirus per pagar els habitatges amb la possibilitat de donar subvencions a 280 famílies del municipi. Tot i això, només 70 han demanat la subvenció. Ara toca estudiar cas per cas per assignar o descartar la petició definitiva.
No ens movem de Palamós perquè engeguen un nou procés de participació ciutadana que ha de decidir la inversió de 200.000 euros.
Sí, es tracta d'una campanya que comença ara amb una enquesta per saber l'opinió dels ciutadans en relació amb diferents aspectes del municipi. Aquesta es podrà contestar fins al 15 de desembre. Llavors, al mes de maig, els ciutadans decidiran quines finalment són les propostes definitives, mitjançant un altre procés de votació.
I encara a Palamós, en aquest cas a l'hospital el geriàtric Palamós-Gent Gran, que reactiven les videotrucades pels pacients ingressats.
La segona onada de la pandèmia del coronavirus al Baix Empordà ha afectat el dia a dia de l'Hospital de Palamós amb l'ingrés de diversos pacients. Ara s'han reactivat els serveis de voluntariat per poder facilitar les videotrucades entre pacients ingressats als centres hospitalaris i també als seus familiars.
Reobre l'oficina de serveis socials de Sant Antoni de Calonge.
Des del mes de març i fins aquesta setmana, l'atenció vinculada als serveis socials es feia només des de les dependències situades al carrer Major de Calonge. La reobertura de l'oficina de Sant Antoni evitarà que els veïns i veïnes d'aquest nucli de la població calongina s'hagin de desplaçar fins a Calonge i disposaran, així, d'un servei de proximitat.
Pals incentiva la confecció de mascaretes.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament s'ha impulsat la confecció de mascaretes personalitzades, destacant el nom de Pals amb un disseny que, anys enrere, va crear l'artista local Toni Agustí.
Vuit i 11 minuts en aquests moments. Saludem Albert Aparicio per parlar de la previsió del temps. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ha fet gràcia l'expressió que és bon dia per posar-se pedres a les butxaques, perquè tenim molta tramuntana i fins quan durarà? Què ens espera pels propers dies, en aquest cas, Albert?
Doncs la tramuntana durarà poc més d'un dia i, de fet, demà acabarà desapareixent durant la segona meitat del dissabte. De moment, aquest divendres, però, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per cops de vent que poden superar 70 km per hora. També tenim alteració marítima amb maregassa i onades màximes que poden superar aquests 2,5 metres d'altura i també mar de fons de component nord-est. L'estat del cel estarà majoritàriament assolellat avui, demà i també diumenge. Es notarà poc, però l'escalfor del sol, amb un ambient fred perquè l'entrada d'aire de component nord portarà una baixada del termòmetre, que avui i dissabte notarem sobretot en les màximes i que quedaran al voltant dels 15-16 graus. A les zones on primer s'encalmi la tramuntana, a partir de la nit de dissabte a diumenge, les mínimes també baixaran per sota els 5 graus. La setmana que ve començarà amb temps encara assolellat, amb temperatura de tendència a pujar.
Gràcies, Albert. I avui la cançó del dia és Miqui Núñez.
I ara no vull parlar-ne d'aquests...
Per què? Doncs perquè avui surt a la venda Iceberg, que és el nou disc de Miqui. Una de les cançons és aquest que escoltem. És No m'ho esperava. Veurem si és el nou Escriurem. De moment avui ja és la cançó del dia.
Dice aquell que guardava 2,000 secrets entre coixins i no sóc qui pensava. I ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava, he trobat la sort. He fet de la vida el meu punt de partida, no sé fer millor. No m'ho esperava, no sé agradar. Fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí. No puc més, res era com m'havia promès. I sí, ja ho sé, he començat la casa del revés. I ara sé que els errors no són en va.
No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. No s'ha agradat a tothom. Mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Un territori.
Una música.
Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Ràdio Capital de l'Empordà, 8 i 18 minuts. Expliquem com serà la nostra vida les properes setmanes. Almenys pel que fa pel que té a veure doncs, amb els nostres moviments, amb la nostra capacitat d'anar a llocs, perquè el govern ja ha presentat el pla de desescalada i que comença aquest dilluns i es revisarà cada 15 dies amb 4 trams progressius que dependran, si avancem o no, de la velocitat de transmissió i dels ingressos hospitalaris. Què inclou cadascun dels trams? Doncs el primer tram, que és el que començarà divendres i durarà 15 dies almenys, hi haurà confinament perimetral de tot Catalunya durant tota la setmana i municipal el cap de setmana, com ja el que ja ha començat ara a les 6 del matí. La restauració podrà obrir amb el 30% de les taules a l'interior, amb taules de màxim 4 persones i mantenint distàncies de 2 persones entre... de 2 metres entre persones de diferents taules. Als exteriors, a les terrasses, podrà haver-hi el 100% de l'ocupació, però amb aquest manteniment, amb aquestes mateixes restriccions, 2 persones o 2 metres entre persones i 4 persones com a màxim a cada taula. El comerç pot obrir amb el 30% de l'aforament, però centres comercials han de quedar-se tancats. La cultura, podrem anar a teatres, cinemes, concerts, auditoris, amb la meitat de les butaques plenes i amb un màxim de 500 persones. I els equipaments esportius, gimnasos, per exemple, poden obrir amb el 30% de l'espai, demanant cita prèvia, i en equipaments esportius exteriors haurà d'haver el 50% de les persones, dels espais. Pel que fa a l'educació, la universitat segueix digital, segueix en línia, i es segueix recomanant que secundària i batxillerat es faci en part, almenys en línia. Això és el primer tram. Després anirà, això s'anirà flexibilitzant. El segon tram ja no hi haurà confinament perimetral de cap de setmana en municipis, sinó que serà en comarques, i ja a partir del tercer tram, és a dir d'aquí un mes, si tot va bé, des de dilluns, un mes endavant, ja hi haurà mobilitat lliure per tot el territori. I a poc a poc s'anirà flexibilitzant això, l'aforament en terrasses, en interiors, en exteriors, en botigues. A partir del segon tram, per exemple, podran obrir centres comercials. És el resultat d'una setmana de molt caos, realment, d'una situació de gran preocupació per molts restaurants, molts bars que no sabien ben bé què havien de fer i què podrien fer amb les restriccions que hi hauria vigents, amb filtracions, amb mesures que no eren definitives, i que ha fet patir i molt, com dèiem, els bars i restaurants. Avui volem parlar de com es troba el sector de la restauració de casa nostra i quines previsions té per les properes setmanes, si obriran o no, i ho fem amb en Joan Carles Sánchez, que és el vicepresident de restaurants del grup Costa Brava Centre. Joan Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Dilluns per fi podeu obrir. La majoria de restaurants d'aquí de casa nostra ho faran? Els hi sortirà a compte?
Bueno, en principi, com tu m'has explicat, que podem obrir, però la veritat és que hi haurà molt pocs restaurants que obriran. En aquest cas estic parlant de restaurants. Evidentment, les mesures que hi ha encara molt...
Perdona, Joan Carles, que abans quan t'he trucat m'has dit, dit que et sentia bé, perquè en aquell moment et sentia bé, però ara t'estic perdent una mica. No sé si et pots moure una mica o...
Aquí a pals tenim una cobertura una mica...
Efectivament, ho sabem.
Mira, aquí on t'he quedat. Bueno, el que t'estava dient, sí. No sé si ara me sents bé.
Ara una mica millor, sí.
Vale, doncs el que t'estava dient, que aquestes mesures són encara molt restrictives i pel que fa al tema dels restaurants, la veritat és que no hi haurà molts de restaurants que obrin, que estan tancats encara. Evidentment, pesa molt la restricció del confinament municipal, pesa molt perquè el cap de setmana que no pugui venir gent de fora del teu municipi resta molta possibilitat de negoci, i ja això sumat a la restricció o a l'aforament, a la limitació d'aforament, fa que sigui extraordinàriament complicat que surtin els números.
Clar, aquí el problema, és a dir, en els mitjans generalistes, diguem, hi ha, diguem, celebració, els gremis ho celebren, perquè segurament estem parlant o representen restaurants de grans ciutats, fins i tot Girona, doncs potser estan contents, però Barcelona, tot de restaurants de l'àrea metropolitana, però certament la nostra feina aquí com a mitjà de comunicació és veure que efectivament, que un restaurant de, per exemple, el teu restaurant només podrà rebre clients de Pals, i amb això no aneu enlloc.
Bueno, clar, evidentment s'han de crear normes generals, és el que s'està fent, no fan normes amb bisturí i molt localitzades. Els restaurants d'uns bars de Girona, Barcelona, grans pobles, evidentment que poden estar més contents. També pensa que l'aforament, i hi ha molts locals que amb un 30% d'aforament interior tampoc els hi surten els números. Un 30% és molt i molt poc, depèn de quin local. Però sí que, evidentment, és més bo, o és més... També és bon valorar, en depèn de quines poblacions, de quina ciutat, aquesta mesura. De totes maneres, siguem molt clars, entre tenir tancat o que et deixin la possibilitat de que almenys puguis obrir, evidentment agafem-nos un ferro calent i obrim. El que passa que tot això, les mesures són extraordinàriament restrictives, almenys al començament de tota aquesta desescalada o d'aquest desconfinament que al final han posat sobre la taula i que sembla que tirarà endavant.
Clar. En tot cas, clar, l'esperança la teniu posada de cara a d'aquí un mes, no? A partir de dilluns, un mes endavant, el tram 3, si tot va bé, que en principi ja hauria d'haver-hi mobilitat lliure, no? Pot ser que de cara al Nadal hi hagi allò, més restaurants que obrin, o ni això, perquè el Nadal tampoc no és una època que hi hagi molts visitants.
Sí, bueno, clar, però aquí estem amb el que estem des de sempre. Estem amb la incertesa sobre la taula a l'hora de prendre decisions. Sí que si se segueix el pla i si les coses van anar bé i es van avançant, hi haurà locals que acabaran no iran obrint a mesura que es vagin aixecant o es vagin sent una mica més correctes les possibilitats de que els hi surti a compte. Però tot i això estem sempre amb aquest grau d'incertesa sobre la taula que deixa que no puguis prendre les decisions ni ja a curt termini ni a mig, que puguis prendre aquestes decisions quasi immediatament, quasi pues, el dilluns o el dia 7 diran si s'obre a nivell comarcal, pues, hi haurà restaurants que el dia 7 obriran en 2-3 dies, màxim 4 dies d'antelació de posar en marxa tot el seu negoci. Esperem que vagi a més, que el que ens interessa a tots i el que realment volem que és que la situació sanitària sigui millor, que millori, que vagi a bon port i que vagin aixecant aquestes restriccions.
Clar, en tot cas, teniu aquesta restricció, la restricció és del 30% de l'aforament, i a més, una altra restricció és a les 9:30 tothom tancat, a 9:45, perdó, tothom tancat. Parlàvem ara fa un mes i uns quants dies, segurament tu m'ho sabràs dir millor, em sembla que són 40 dies, el dia mateix en què es va anunciar el vostre tancament, dèieu que era una molt mala notícia. Teniu xifrat quin ha estat el patiment dels restauradors aquests 40 dies, aquest mes i mig?
No, xifrat realment no el tenim xifrat. El que sí que hi ha la xifra que es fa molta por és totes les famílies que han quedat, evidentment, amb la seva economia i la seva falta d'ingressos parada durant 40 dies, que evidentment estan en un ERTO, la major part d'ells. Alguns se'ls ha avançat el tancament de la temporada amb contractes fixes discontinus. Els restaurants, evidentment, han perdut tota la facturació, s'estan parlant de molts i molts i molts euros que encara no s'han quantificat. Esperem ara, suposo que es començarà a fer, que ja hem tingut una data de nova obertura, tot i això que no s'obriran els restaurants. I, evidentment, és una xifra elevada. Hi havia encara molts restaurants que aprofitaven o que estàvem aprofitant el bon temps que feia i la bona inèrcia de gent d'aquí, de la gent que consumia local, que consumia proximitat, i estaven molts locals plens amb gent encara a l'octubre, i la veritat és que haurà sigut important. Mm-hmm. Haurà sigut important i serà, perquè recordo que no haurien tots els restaurants. Jo calculo que a la nostra zona podríem estar parlant d'un 20-25% de restaurants que obriran, que ja no obriran l'any que ve, n'hi haurà uns quants, però que obriran ara, la veritat és que serem realment pocs, almenys en el primer tram. Que... Això sí que és de recordar, en el primer tram és molt complicat de gestionar un restaurant si no tens una gran capacitat interior i si no ets capaç de poder tenir una clientela que vingui en aquestes hores i al migdia, sobretot, i gent de molt, molt d'aquí, dels pobles del costat on tens l'establiment.
Què em dius, que ja n'hi ha, que l'any que ve ja n'hi obriran l'any que ve?
No, dic que ja n'hi ha que han decidit amb aquestes mesures ja obrir l'any que ve.
Ah, val, ja, fins l'any que ve ja no torna a obrir.
Ni continuar a obrir. Ja tancar, que encara no tancaven, aguantaven una mica més, ja tancar ara i ja no obrir fins l'any que ve, i ja deixar el 2020, aquest nefast 2020, tancat i ja no obrir.
S'ha pogut, els treballadors se'ls ha pogut posar en ERTO sense problema?
Bé, sí, la gestió de l'ERTO ha sigut correcta, la gestió entesa com a posar la gent a l'ERTO. Ara falta que aquests dies que no han treballat, els que han estat a l'ERTO, els que han posat, els treballadors que han posat a l'ERTO, rebin la compensació econòmica o el pagament d'aquests dies que han estat. Jo tinc treballadors que fa qüestió d'un mes i pocs dies que han cobrat l'anterior ERTO. Sí, a veure com irà.
Bueno,
no sé, un dels motius que ens porta almenys a la meva companyia a obrir és la de que poder rescatar gent d'ERTO i que almenys, encara que sigui a temps parcial algun d'ells, puguin tenir algun ingrés, perquè jo, la veritat, vist vist com va anar l'altra vegada, no és que no me'n fi, sinó és que no confio en que el sistema d'alerta i el pagament funcioni bé.
Clar.
I, evidentment, una altra vegada treballadors sense pagament és molt complicat.
El govern ha anunciat un pla d'ajudes al sector de la restauració, diuen que serà un pla continuat, permanent, i adaptat a les necessitats de cadascun dels restauradors, això després del caos de la setmana passada. Confieu en aquest nou pla d'ajudes?
Bueno, jo evidentment el que confio ara és en el que va sortint dia a dia i no amb especulacions ni amb, perdona que sigui tant o que posi aquest toc d'humor, ni amb filtracions ni amb res, és a dir, actualment la situació tan esperpèntica cada dia més, sé que comprenc i accepto que és una situació realment complicada, però realment també et dic que fins que no hi hagi algú blanc i negre sobre blanc i que estigui ben explicat i ben consensuat, no volem ni vull ni crec que és bo que fem hipòtesis, ni si serà necessari, ni si hi haurà més ajudes, ni si no n'hi haurà. De moment, el que està clar és que tot està funcionant com està funcionant. Hem de ser molt responsables per nosaltres ajudar amb tot el que puguem a contenir aquesta crisi sanitària. L'econòmica la tenim tots, és obvi. El govern hauria de mirar d'estar a l'alçada i haurien de mirar de posar els peus a terra. Sembla que aquesta setmana, tot i lo dolent que ha sigut, espero que hagi sigut bo, almenys perquè vegin que això no és que no sapiguessin que és en sèrio, sinó que veiessin que darrere hi ha una gran quantitat de gent, de famílies, de persones, i al final, dit així, i espero que s'entengui bé, de votants a darrere, que realment estan una mica ja fins al límit i que espero que ara comencin a fer les coses d'una altra manera, ben fetes, algunes s'han fet bé, però ara ben fetes totes i que les decisions vinguin ben preses.
Doncs Joan Carles Sánchez, gràcies, sort i gràcies per passar avui pel Supermatí.
Bé, jo només animar-vos a vosaltres com a mitjà de comunicació i a tota la gent que consumeixi.
Sí.
Que surti, que vagi als restaurants amb molta cura, que ajudi a l'economia, que ajudi a les famílies que hi ha darrere dels restaurants, que vegin els restaurants com un negoci o una roda més o una peça més d'aquell engranatge que hem de morir per si sortim d'aquesta pandèmia, que millorem l'economia i que sobretot també millorem l'estat d'ànim. Que venir als restaurants, us recordo que és també una mica balsàmic per aquests temps que estem passant. Moltes gràcies, com sempre, per votar-nos a escriure.
Que tinguis molt bon dia.
Bon dia.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Passant 3 minuts de 8:45 del matí. Avui us hem d'explicar una de les notícies del dia, és tot el que té a veure amb el pla director urbanístic, perquè la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ja ha aprovat el pla director urbanístic de la Costa Brava, que redueix els sòls que quedaran verges al litoral de 91 a 84, però continua impedint la construcció de gairebé 15.000 habitatges. El document desclassifica 907 hectàrees i impedeix directament, això, de forma directa, 11.000 habitatges. Eugènia Güell.
Això suposa 7 sectors menys dels previstos del pla aprovat inicialment, perquè la majoria deriven de la tramitació del Pont de Blanes, que es va aprovar ahir. Per contra, s'incrementen els àmbits on es fan modificacions de superfície, edificabilitat o densitat, passant dels 50 inicials als 56. Això implica que dels 6.830 habitatges potencials s'eviti la construcció de gairebé 4.000. El document inicial preveia una reducció del 25% del sector, que ara s'eleva fins als 50%. Recordem que el mes de desembre de l'any passat Urbanisme va donar llum verda a l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic del Litoral de Girona i a principis de gener, i per guanyar temps, ja es va implementar una primera moratòria que aturava l'atorgament de noves llicències per construir a primera línia de Mar de la Costa Brava, i un mes més tard la comissió en va aprovar una segona moratòria que ampliava la prohibició a segona línia de mar.
Aquesta aprovació de la Comissió Territorial compleix el 97% dels objectius fixats al pla aprovat inicialment, això després d'haver revisat els informes i les al·legacions de les persones afectades, i ara aquest 3% i un 3% dels objectius inicials que han desaparegut del pla final.
El document preveu prohibir que es construeixin, com dèiem, prop de 15.000 habitatges al litoral gironí. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la prevista al primer document i, segons ha explicat el secretari d'Agenda Urbana, Agustí Serra, això es deu sobretot a la tramitació del POUM de Blanes, que es va aprovar dijous, ahir, definitivament, i d'alguns ajustos. En concret, el pla ha revisat 201 sòls on es podia construir, ubicats en els 17 municipis de la Costa Brava que no tenen el plantejament adaptat al contingut del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Al Baix Empordà això afecta els municipis de Torrella Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols o Santa Cristina d'Aro. A més, en els sectors desclassificats on hi ha habitatges preexistents, s'ha establert que el planejament del municipi pugui regular-los com correspongui. Entre les que queden definitivament esborrades del mapa hi ha Aiguafreda de Begur, de la Cala Morisca de Tossa de Mar o Cap Ras a Llança.
I això, el dubte és què caldrà modificar, què modificarà ara mateix aquest pla? Doncs s'obliga a modificar 56 sectors que hauran de canviar la seva superfície, els usos, la densitat, l'edificabilitat i la tipologia dels edificis.
En aquest cas, el document en suma 6 més dels previstos inicialment. En total sumen 551 hectàrees amb un potencial de 6.830 habitatges. Amb els canvis que fixats, doncs, se n'impedeixen gairebé 4.000. Pel que fa a casa nostra, es manté la rebaixa prevista a Rodós Roca Blanca de Pals o Riera de Molinets a Santa Cristina d'Aro. Hi ha 5 municipis dels 22 municipis on el nou pla no pot actuar perquè ja tenen el planejament municipal adaptat al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Són Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Castelló d'Empúries. En aquests casos i en tota la resta també hauran de complir la nova normativa d'integració paisatgística dels sòls amb edificacions aïllades per preservar la fisonomia de la Costa Brava. Tampoc s'han pogut incloure dins la moratòria ni dins el pla aquelles urbanitzacions que ja contemplaven amb els permisos per tirar endavant i que per tant estaven en un punt més avançat. Així doncs no es pot actuar a la pedrera de Santiga de Begur, que ja està en marxa.
El responsable polític de tot aquest pla, que és Agustí Serra, remarca que és un pla pioner a l'estat espanyol.
Sí, també ha dit que no busca frenar l'activitat econòmica. Secretari d'Agenda Urbana, Agustí Serra.
Per tant, no és un pla que es fa per limitar l'activitat econòmica, sinó per estimular-la a través de tenir un territori de més qualitat, més atractiu, des de tots els punts de vista i també des del punt de vista turístic. I també dius que m'atreviria a dir que aquest és un pla pioner. És un pla pioner gairebé sense precedents a l'estat espanyol.
Hi ha, de tots aquests projectes polèmics, hi ha un que afecta especialment al Baix Empordà.
Doncs de les urbanitzacions que han aixecat més polseguera, per exemple, aquest pla director prohibeix que s'aixequin les d'aigua freda a Begur, 374 habitatges, i 3 dels sectors del paratge Rodors de Pals i a part, prop de 200 entre Tossa de Mar i Llança.
I de moment tot el pla ha rebut 21 informes d'organismes, 26 escrits dels ajuntaments i 285 escrits d'al·legacions de particulars i entitats.
Exacte, però Serra ha remarcat que de moment no han rebut cap demanda. Fruit de les al·legacions s'han introduït alguns canvis respecte del document inicial i s'ha reforçat la seguretat jurídica. El secretari d'Agenda Urbana, Agustí Serra, remarca que amb el pla serà tan lluny com la llei permet.
Si haguéssim d'explicar quins són els grans principis de l'actuació del pla director, doncs bé, hi ha un que ja l'he comentat anteriorment, que és el principi, diguéssim, de fer complir d'alineança amb el que són els objectius de l'Agenda Urbana de Catalunya i, òbviament, de l'Agenda 2030. Evidentment, doncs, adaptar el territori, en aquest cas el territori de la Costa Brava, doncs, als efectes del canvi climàtic.
Un cop aprovat provisionalment, el pla director urbanístic haurà de rebre un segon informe de costes i l'informe favorable de la Comissió de Territori, que previsiblement es reunirà el mes de desembre. Amb aquest darrer vistiplau, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja podrà signar l'aprovació definitiva.
En tot cas, la moratòria per construir en tota aquesta zona continua activa, eh?
Exacte. Paral·lelament, Urbanisme va aprovar dues moratòries, com dèiem, de llicències per evitar que es pogués urbanitzar en alguns d'aquests sectors mentre es tramitava el document. Amb l'aprovació inicial ja es va aixecar en aquells sectors on el pla no preveia cap canvi i la moratòria seguirà vigent, doncs, per als sectors que es desclassifiquen o es modifiquen fins que el pla entri en vigor, moment en què regirà el nou planejament.
Tot plegat, des de SOS Costa Brava ho celebren i molt. Llegeixo un tuit que van fer ahir al vespre, aprovació provisional del pla director urbanístic. Gran dia que mereix un brindis de celebració. 15.000 cases menys i 1.200 hectàrees de territori salvades. I un adjunten una imatge d'una videoconferència de Jitsi amb quatre membres d'aquesta entitat fent un brindis amb vi i amb cava. Això és la representació del fet que SOS Costa Brava considera un gran pas endavant la decisió del govern, però la continua considerant insuficient.
Sí, exacte. Des de l'entitat lamenten que el govern no hagi tingut, segons diuen, la valentia i el coratge per fer desclassificacions massives, tal com havien demanat en zones urbanitzables i polígons industrials. Tot i això, SOS Costa Brava reconeix el fet que amb l'aprovació inicial d'aquest pla director es protegeixen 1.326 hectàrees de sòl i 84 sectors on no es podrà edificar. Per això l'advocat i portaveu de l'entitat, Eduard de Ribot, explica que és una sensació agradolça.
Celebrem que salvin 15.000 habitatges, però lamentem que n'hi ha més de 40.000 que es poden executar, de forma que és el vas mig ple i mig buit. Per nosaltres era una oportunitat històrica i única, pràcticament la darrera oportunitat per salvar la Costa Brava.
En un comunicat, SOS Costa Brava ha concretat 13 punts que s'haurien d'haver corregit, a criteri seu. Considera que es fa un pas enrere en la protecció de la selva marítima i destaca que el pla director s'oblida de 5 municipis amb un risc de creixement excessiu: Palafrugell, Calonja, Platja d'Aro, Palamós i Castelló d'Empúries.
Sí, són 5 municipis que se n'oblida el pla, però que ja s'explicava per què. Perquè aquests municipis ja tenen el seu propi pla urbanístic adaptat a les exigències del segle XXI. Declaracions que sentíem d'Eduard de Ribot, de l'advocat Eduard de Ribot, a l'ACN, que explicava que seguiran treballant per poder dur a terme totes les seves reclamacions.
Sí, exacte. Eduard de Ribot ha deixat clar que seguiran insistint i treballant per protegir la Costa Brava. Això sí, sempre que la gent els faci costat.
Farem una campanya ajuntament a ajuntament i municipi a municipi exigint el canvi del planejament i la protecció dels espais que no han quedat preservats. No volem, òbviament, que la Costa Brava derivi en el model de Marbella o Benidorm. I, per tant, estarem amatents intentant lluitar, si és que la població i la societat en general ens dona suport, per fer-ho.
Bé, doncs ja veurem com evoluciona tota la situació de la Costa Brava. Qui no té gaire bones perspectives, si més no penitenciàries, és un veí de Torroella que han condemnat a 21 mesos de presó per insults a polítics. I, de fet, concretament un polític concret, que és Xavier García Albiol, l'actual alcalde de Badalona, i que en aquell moment, durant el 2017, era el líder del PP a Catalunya. Paula Balcebre.
Exacte. El jutjat penal número 2 de Girona ha condemnat a 21 mesos de presó a un veí de Torroella de Montgrí per amenaçar de mort a través de xarxes socials de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quan aquest era president del Partit Popular de Catalunya. La sentència considera que els missatges volien causar por a patir un mal imminent i greu i que estaven motivats pel menyspreu condemnat cap a l'ideologia de García Albiol. Per això últim se li ha aplicat l'agreujant de discriminació per ideologia. L'acusat, que ha reconegut els fets i ha demostrat el seu penediment, no entrarà a presó perquè no té antecedents penals. El jutge considera que els fets van ser aïllats i que es van produir en un moment convuls i d'exaltació generalitzat després de l'1 d'octubre. Per això, rebutja la petició del fiscal de commutar la pena de presó per un curs formatiu en igualtat i no discriminació. En un comunicat, Xavier García Albiol ha mostrat la seva satisfacció per la condemna i ha assegurat que aquesta sentència és exemplar i servirà com a model per delictes via xarxes socials.
Trenta segons i arribarem a 9:45 del matí. Expliquem una petició que fa el Parlament respecte al sistema educatiu de l'Estartit. És que el Parlament ha donat llum verda durant la Comissió d'Educació a exigir l'ampliació de l'escola Portitxol de l'Estartit.
Sí, exacte. El grup Ciutadans va portar la proposta de resolució a la Comissió d'Educació, on va ser aprovada per unanimitat. El diputat de Ciutadans per Girona, Héctor Amalló, va explicar durant la comissió que l'escola ha passat de ser un centre petit a un col·legi en expansió i molt divers. Va dir que per això és necessària aquesta ampliació.
El crecimiento de esta escuela ha ido paralelo al crecimiento de la propia población y esta escuela lo que ha sufrido pues ha sido un crecimiento que requiere una serie de ampliaciones y esas ampliaciones se han llevado a cabo en barracones que actualmente albergan dos líneas de préteres. Este crecimiento también se ve reflejado pues en esta escuela del Portitxol que necesita urgentemente una ampliación de sus infraestructuras para poder acoger el crecimiento y el desarrollo de la población.
La proposta, després de rebre dues esmenes de Junts i Esquerra, va ser aprovada per unanimitat durant la comissió al Parlament. Aquesta demana que s'inclogui una partida per l'ampliació als propers pressupostos i que l'ampliació es faci en el termini més breu possible.
Finalitzarem aquest primer repàs, després tenim altres notícies per explicar-vos, però abans de parlar amb la Ruth Geli, que és investigadora d'arqueologia, per parlar d'aquest descobriment d'aquest vaixell del segle I abans de Crist a les Illes Formigues, que pot ser el més antic del comerç del vi a Catalunya, parlarem amb la Ruth Geli de seguida. Abans us hem d'explicar que cauen els estocs de pomes a l'Empordà i el sector agreuja la seva crisi econòmica. Tot plegat ens ho explica la Paula Barcebre.
Sí, les càmeres de pomes de l'Empordà han arribat a mínims d'existències, incapaces d'abastir la demanda de producte. Entre d'altres motius, hi ha la davallada de producció de la fruita i el creixement del consum d'aliments saludables durant el confinament de la Covid-19. Hem parlat amb Llorenç Frigola, president de la IGP Poma de Girona, que sobre l'estoc de pomes d'enguany de l'Empordà ha declarat:
finalment la producció, i això ho reflexa en els estocs, la producció inclús ha sigut més baixa en el Baix Empordà. A l'Empordà potser s'ha mantingut una mica més, però bastant més baixa, jo diria potser un menys 20%. I això fa que l'estoc de les càmeres estigui baix com mai ha estat en aquests moments. Et sembla que estem un 30% més o menys actualment de, per sota la producció normal que hauria d'haver-hi en càmeres per poder subministrar pomes tot l'any. Això és degut a la baixa producció que hi ha hagut i després també és degut a que amb el tema del Covid la gent més a casa intenta menjar més saludable, més pomes.
Quan a la variació del preu, Frigol explica que hi ha hagut un lleuger augment del cost d'aquesta fruita per la guerra de preus entre supermercats i botigues. També les despeses de mesures de protecció sanitàries de la Covid-19 són un altre element que condiciona aquesta pujada. Donada la crisi d'existències, sumada a altres costos, no és possible arribar a una estabilitat econòmica ni generar benefici, ja que hauria d'augmentar el preu encara més, cosa poc factible. El president de la IGP Poma Girona expressa el següent.
Sí, els preus han augmentat una miqueta, costa, perquè hi ha molta competència de preus entre els supermercats, les botigues, etc. I això, a nivell de poma Girona pel fruticultor, encara ens faltaria més preu, perquè si la baixada de producció ha sigut un menys 20%, vol dir que el preu hauria de ser un més 20%. I després les despeses de Covid que hi ha a les centrals, a les càmeres, això vol dir que, no sé, un 20, hem dit abans per la reducció de producció i un 10 per al Covid, hauríem de vendre les pomes un 30% més cares que altres anys i realment no s'arriba tant.
Vuit i 48 minuts, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Això que us explicarem ara és molt, molt, molt interessant. Els arqueòlegs han redescobert les restes d'un vaixell de mitjans del segle I abans de Crist, que es va enfonsar al segle I, insisteixo, segle I abans de Crist, a les Illes Formigues. Es va trobar per primer cop el 1958, però portava dècades d'enterrat sota el mar sense que se'n sabés la ubicació exacta. I ara, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya l'ha tornat a trobar. Per què? Doncs en part gràcies al temporal Glòria. Avui en parlem amb l'arqueòloga responsable d'aquesta investigació, que és la Rugeli. Rugeli, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, no? Què va passar amb el Glòria? Què va fer el Glòria per redescobrir això? I per què havia quedat abandonat aquest vaixell?
Bé, doncs mira, el Glòria el que ha fet ha estat moure sorra del fons del mar, i això ha produït que en alguns casos alguns jaciments quedin destapats i per contra en d'altres doncs han quedat tapats. Aquest vaixell és un vaixell que en sabíem la seva existència, un vaixell enfonsat a les Illes Formigues, i ho has explicat molt bé, va ser descobert per part del CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines, diguéssim que és el primer club escafandrista d'aquí, de casa nostra, l'any 58. L'excaven entre el 59 i el 60, i després l'any 81 encara hi fan una altra intervenció. En recuperen una trentena d'àmfores que avui dia es troben al Museu Marítim.
D'aquelles restes, d'aquella investigació inicial, es poden consultar, es poden veure al Museu Marítim de Barcelona aquesta trentena d'àmfores, no? Llavors, clar,
aquesta trentena d'àmfores es troben allà, però no són exposades.
No estan exposades.
Estan a l'abast dels investigadors.
El tema
és que també documenten una part de la fusta del vaixell que extreuen i que malauradament no es conserva.
Val.
Llavors, teníem molt d'interès en tornar a relocalitzar aquest vaixell, perquè ho has explicat molt bé, se'n va perdre la ubicació exacta, teníem unes informacions que eren doncs poc exactes i fins i tot a vegades contradictòries. A més, la gent que hi havia treballat, que sabia on era, no en quedava cap dels que quedaven vius que se'n recordessin. Per tant, primer ens ha estat difícil doncs la seva localització. Per què ens interessava aquest vaixell? Doncs perquè a partir dels estudis d'aquella època era el primer exponent de comerç del vi produït al territori català, envasat en aquestes àmfores que són de meitats del segle abans de Crist, que es coneixen com les Tarraconens seu. I l'interès nostre era que volíem reexcavar aquest vaixell amb els coneixements que tenim actualment a nivell de construcció naval dels vaixells d'aquesta època i amb la metodologia arqueològica i científica actual, que no té res a veure amb la d'aquella època.
Clar, i vosaltres volíeu descobrir-lo, però no és fins que arriba el temporal Glòria que us ajuda. Com va ser aquest fet de trobar, de veure que aquell temporal us havia fet més fàcil redescobrir aquest vaixell? Com va ser el moment en què ho vau descobrir? Com va ser aquest procés?
Doncs mira, la sort va ser que el temporal havia enretirat sorra i un fragment de la fusta d'aquest vaixell era visible a nivell superficial, és a dir, no estava enterrat, perquè els arqueòlegs el que busquem són indicis, restes arqueològiques, ni que sigui un fragment de ceràmica, un fragment d'àmfora, alguna cosa que et digui que allà hi ha una resta, perquè habitualment estan enterrades. Llavors, aquest any, la sorra en aquella zona, la zona on buscàvem, estava en retirada, diguéssim, i va ser possible veure un fragment de la fusta que sobresortia del fons. Més aquest fragment de fusta, perquè pot ser una fusta que no sigui del moment o que no sigui antiga, vam poder saber ràpidament que era del vaixell perquè presentava el negatiu del sistema d'unió dels taulons del casc del tot habitual per l'època, no? Que és el sistema de llengüeta, mossa i clavilla.
Clar, i com va ser un submarinista que ho va veure i us va avisar? Com...
No. Això nosaltres teníem l'interès en trobar-lo, ja. Teníem la informació escrita d'aquella època i el que vam fer va ser, amb la campanya d'excavació nostra d'aquest any, ha estat durant el mes de setembre, i vam preveure realitzar el que en diem una prospecció sistemàtica a la zona on pensàvem que s'ubicava aquest vaixell. Llavors el que fem és immersions, l'equip d'arqueòlegs dividit en diferents torns, sabíem a més, teníem descripcions del fons, teníem la fondària, que variava entre els 40 i els 43 metres, i el que fem és, utilitzem com a plataforma de treball el nostre vaixell, que és el vaixell Tetis, i llavors anem per torns fent el que se'n diu prospeccions visuals. En un punt concret anem recobrint, nadant sobre el fons i anar repassant tot allò que ens pot indicar que allà hi ha alguna resta. També ajudats una mica pels dibuixos que van fer en aquella època de com era el fons i les cotes de fondària. I penseu que això són múltiples immersions, a més a una fondària que és considerable, perquè el temps de fons de què disposa cada arqueòleg, cada submarinista, realment és curt tenir en compte les descompressions que s'han de fer.
Explica'ns una mica la importància que tenia aquest comerç del vi, que aquest seria el primer exponent d'aquest comerç del vi a Catalunya.
Exactament. Nosaltres vam començar un projecte l'any 2012, que és l'estudi del comerç, el transport i la xarxa de redistribució del vi a la zona catalana, el Conventus Tarraconensis, entre el segle I abans de Crist i II de Crist. Coneixem molt bé els envasos on es transportava aquest vi, que és en un primer moment l'àmfora Tarraconenseum, que estem parlant de mitjan segle I abans de Crist. Després queda substituïda per l'àmfora Pasqualú, que estem parlant ja d'això, aquesta segona meitat de l'U abans de Crist fins al Camp Videra, i després es substitueix per l'àmfora Dressel 2-4. Vam estar excavant i estudiant uns vaixells a Port de la Selva entre l'any 2012 i el 2016, que són el Cap del Bol i el Cala Cativa, que portaven el vi en aquestes àmfores que en diem els arqueòlegs les Pasqualú. Per tant, teníem molt ben estudiat com era l'arquitectura naval d'aquests vaixells en aquest moment, segona meitat del segle I abans de Crist, i teníem pendent poder reexcavar algun vaixell que fos anterior a aquest. En aquest cas tenim el Formigues I, que és just un vaixell anterior per cronologia, aquests vaixells que tenim tan ben estudiats, i que a més ens han donat una informació molt valuosa, que és que són vaixells de construcció autòctona. I, per tant, teníem molt d'interès en recuperar, en relocalitzar aquest vaixell a l'Illes Formigues I. Hi ha una cosa que no hem explicat, que és que l'any 2016 vam estar amb el vaixell Tetis fent carta arqueològica del Baix Empordà. I vam estar, de fet, fent algunes immersions intentant relocalitzar aquest vaixell, el Formigues I. I en aquell moment no ens va ser possible.
Val.
Per això ara aquest any, doncs, fent aquesta campanya de prospecció sistemàtica, doncs, ens ha fet tanta il·lusió poder-lo relocalitzar.
Doncs molt bona notícia aquesta que expliquem, i imaginem que les investigacions continuaran i segur que n'estarem pendents. Rogeli, investigadora que ha descobert, una de les investigadores que ha descobert, arqueòloga d'aquest vaixell, que seria el primer exponent o el més antic que s'ha trobat del comerç del vi a Catalunya. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Bon dia. Falten, 2 minuts per arribar a les 9 del matí. De seguida acabarem el programa i us deixarem amb la millor música del món. Abans, unes quantes recomanacions per aquest cap de setmana, perquè aquest cap de setmana tenim una programació completa aquí a la nostra ràdio.
Tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. El Marc...
Bé, estem tenint problemes, com veieu. En tot cas, anirem acabant el programa i ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps. Amb l'Albert Aparicio, endavant, Albert.
La tramuntana serà el meteor protagonista amb cops de vent que poden superar els 70 km per hora. També s'han emès avisos de perill per alteració marítima amb onades superiors als 2,5 metres d'altura. El vent anirà perdent intensitat durant la jornada de dissabte. Avui i durant tot el cap de setmana dominarà el temps assolellat però fred, amb una temperatura màxima de fins a 16 graus i mínimes que, sobretot entre la matinada de dissabte i diumenge, poden baixar dels 5 graus. La setmana que ve començarà encara amb temps assolellat i lleugera recuperació de la temperatura.
Gràcies, Albert. Supermatí que hem fet amb en Gerard Tascats, amb Marc Clapés, en Miquel, Albert Aparicio, Anna Salvador, Eugènia Güell, Jordi Gafes, Josep Lluís Vidal, Marc Coll, Martí Seguer, Paula Balcebre, Roger Rams i Marc Vilà. Gràcies per passar avui per la nostra antena. Nosaltres tornem dilluns que ve amb tota l'actualitat, però recordeu, radiocapital.cat és la pàgina web on trobareu tot el que està passant al Baix Empordà, molt marcat per aquesta desescalada, aquest final de les restriccions, no aquest final de les restriccions, no, aquest inici de flexibilització que estem començant a viure per la maleïda pandèmia del coronavirus. Tornem dilluns, que vagi molt bé.